Notícies Vespre. Karen Madrid.
La depuradora de Sant Pau de Riu-Sec triplica la producció d'aigua regenerada per fer front a l'actual context de sequera. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El director general d'Aigües de Sabadell, Xavier Cabanillas, destaca la importància d'aquestes xifres.
Podríem fer un símil, no? És l'equivalent al consum de pràcticament 15.000 sabadellencs i sabadellenques. Això, bueno, suposa que hem duplicat el número d'altes de consumidors que s'estan beneficiant de l'ús d'aquesta aigua regenerada que està tenint aquesta segona vida, i per tant crec que és una mostra del nivell de resiliència hídrica que s'està promovent des de Sabadell.
Aquest ascens de la producció d'aigua regenerada és el primer pas per arribar al 2025 a altres municipis de la comarca.
La modificació de la llei de la segona oportunitat ha fet créixer un 40% el nombre de persones que s'hi acullen.
Segons els experts en la matèria, fins a un 80% de les famílies endeutades poden beneficiar-se de la legislació i pràcticament tots els casos acaben de forma positiva.
En cultura, compta enrere per la segona edició del Festival Observa, que arrencarà d'aquí dues setmanes.
El Parc Catalunya ja es prepara per acollir una vintena d'artistes en una edició que des de l'organització es preveu consolidar la proposta.
I en esports, Juan Delgado amenaça les opcions del Centre d'Esport Sabadell de salvar-se aquest diumenge.
El davanter aldenc, autor de dues dianes durant la primera volta amb la samarreta arlequinada, ha trobat més continuïtat a la Nucía, on suma 3 gols i 2 assistències.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora, retencions en diversos punts de la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 4 quilòmetres de retencions a Montcada en sentit sud, i a la mateixa població, però a la C33, 2 quilòmetres i mig de cues també en sentit sud. A la P7 hi ha retencions a Barberà, 2 quilòmetres també en sentit sud i 1 quilòmetre i mig en sentit nord. Ja si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda Litoral, entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt, entre Diagonal i Sant Gervasi, en sentit meridiana.
El temps.
Han baixat les temperatures avui. Tenim 18 graus a Sabadell, 5 graus menys que ahir. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Luismi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. En aquests moments tornem a tenir alguns xàfecs, però són molt més locals que els que hi havia ahir a aquesta hora. De fet, estan situats entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany, i al llarg de les immediates hores d'altres xàfecs també tindrem cap al Ripollès, al nord d'Osona, cap al Lluçanès o a la banda del Gironès i de la Selva. De moment, ruixats poc importants. A la resta de Catalunya, més clarianes que no pas una altra cosa, i encara força tramuntana. Al nord de la Costa Brava i vent de dalt, vent de mestral, a les Terres de l'Ebre, allà amb una temperatura que avui no ha variat gaire. Han vist aquesta propera nit i matinada, també demà al matí, ruixats i tempestes a les comarques de la costa i per al litoral de Barcelona, també al sud de Girona, les més fortes al voltant del Vallès Oriental i a la Selva, i demà a la tarda és quan tindrem molts més ruixats, novament tempestes, al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i les comarques de Girona. Demà al vespre i demà a la nit acabarà plovent amb ganes a gran part de Barcelona, i de fet demà també hi nevarà per damunt dels 2.000 metres en el cas del Pirineu. Ho anirem seguint a la xarxa.
La depuradora d'aigües residuals de Sant Pau de Riu-Sec bat el seu rècord històric aquest mes d'abril. Ha triplicat la distribució d'aigua regenerada del seu dispensador.
Això equival a més de 1.400 metres cúbics, gairebé un 350% més que ara fa un any. El director general d'Aigües de Sabadell, Xavier Cabanillas, assenyala quins usos té això.
Llavors, a la depuradora de Riu-Sec tenim un tractament tecnològic tan avançat que és un referent, no, a Catalunya i a Europa. A nivell de quantitat i de qualitat de l'aigua de sortida, que es permet, doncs, garantir el cabal ecològic del riu i tenir un excedent que es pot utilitzar per aquests usos alternatius que comentaven, que ens eviten utilitzar aigua potable per tot allò que no és necessari.
El principal factor que ha permès arribar a aquest volum d'aigua regenerada és l'estat d'excepcionalitat per sequera que va decretar la Generalitat fa un parell de mesos, a finals de febrer. En aquest sentit, Cabanillas destaca la importància d'eines com aquesta en un context com l'actual.
L'Agència Catalana de l'Aigua ja fa molt de temps que ens avisa que de cara a 2050 les reserves d'aigua a Catalunya minvaran fins a un 22%, no? Podríem arribar a aquella situació i aquí a Sabadell, com a ciutat pionera en temes de resiliència hídrica des del 2011, ja es disposa d'una autorització per poder utilitzar l'aigua regenerada per usos alternatius que evitin usos de consum d'aigua potable.
La intenció de cara al 2025 és que l'EDAR de Sabadell subministri també als municipis veïns.
Multa de 137 euros per la dona que alimenta coloms al pati de casa seva. L'Ajuntament ha imposat la sanció després d'obrir un expedient a aquesta veïna del carrer Riego per una infracció lleu. La multa és el resultat de les instàncies presentades per Anna Canet, la veïna de la casa del costat. Canet es queixa de les molèsties que li provoca la gran acumulació de coloms, com ara la presència d'excrements o de plomes al pati de casa seva, que ha deixat d'utilitzar.
D'acord amb la normativa vigent, el consistori ha optat per la franja més baixa de sanció perquè les infraccions lleus, com alimentar coloms, una pràctica prohibida, contemplen multes que van dels 100 als 400 euros. La cap del Servei de Salut de l'Ajuntament, Mireia Roca, ha avisat que en cas que reincideixi, les sancions podrien ser més elevades.
Però si en aquest temps de menys d'un any hi ha reincidència, aquesta falta podria passar a ser greu, perquè es pot tipificar com a greu i, per tant, ja podria ser més quantiosa.
Anna Canet, afectada per la gran presència de coloms, també ha dit no entendre per què la sanció és tan baixa quan la dona sancionada per alimentar les aus ja ho havia estat amb anterioritat pels mateixos motius. A més, assegura que tot i que ja rebu la notificació de la multa, la seva veïna continua donant de menjar les aus. Per tot plegat, diu que la situació els desespera.
Pot recollir, a part de les plomes, dels excrements, el que transmet, no? Els virus, el que pot transmetre les caques que es queden al nostre jardí o les plomes. És molt angoixant, de veritat, eh? La gent quan ho veu de fora, però és una situació molt angoixant.
Canet confia que si la dona amb qui no mantenen contacte continua alimentant els coloms, el consistori sabadellenc mogui fitxa i la sancioni amb una multa més alta. Segons la llei de benestar animal, les sancions en els casos més greus podrien arribar als 20.000 euros.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Obrim pàgina econòmica, la multinacional sabadellenca Fluidra ha encetat l'any amb xifres positives. En els tres primers mesos del 2023 ha guanyat 41 milions d'euros nets. Tot i això, és un benefici un 45,5% menor que el primer trimestre del 2022.
El benefici brut també ha caigut un 29,4% respecte a l'any passat, amb 121 milions d'euros. Aquest descens s'explica per una caiguda de les vendes de prop d'un 17% respecte a fa un any, fins a 554 milions d'euros. La demanda ha baixat a tota Europa, amb un descens de vendes d'un 13,4% al sud del continent i un 40% a l'agregat de la resta de països. Tot plegat ha fet que el deute net de la companyia hagi augmentat un 19,2% fins als 1.478 milions d'euros. Tot i aquest escenari, la companyia ha assegurat que el 2023 ha arrencat a la línia de les seves expectatives. A més, la previsió és que el sector continuï normalitzant-se durant el segon trimestre. Així mateix, ha afegit que l'objectiu és prendre mesures adequades per enfortir el negoci a llarg termini.
Us ho dèiem en titulars, la llei de la segona oportunitat comença a ser més coneguda per la ciutadania, segons els experts. Després de 8 anys vigents, la modificació del setembre passat ha simplificat els tràmits i pot ajudar a condonar els deutes que ofeguen moltes famílies.
La coneguda com a llei de la segona oportunitat es va redactar el 2015, però els advocats lamenten que no s'ha donat a conèixer prou. El boca orella fa que cada cop sigui més popular, així com el fet d'haver simplificat els tràmits des del setembre i per l'elevat grau d'èxit que ofereix a les persones que tenen deutes inassumibles. Jaume Rocaver, advocat especialitzat en aquesta llei, diu que més del 90% dels casos acaben amb una cancel·lació dels deutes.
8 anys de segona oportunitat i ara és quan ha arribat o està arribant al gran públic. Normalment en el 80% dels casos és viable i et diria que en el 98% dels casos d'aquests que entren acabaran amb el perdó dels deutes.
Ràdio Sabadell també ha parlat amb una veïna que va poder cancel·lar un deute de 32.500 euros. Maria Montanya ha explicat que després de divorciar-se va haver de demanar crèdits per poder sobreviure amb els dos fills. Ara bé, les despeses continuaven altes i la situació es va fer insostenible.
Pues algunos préstamos que pedí para poder ir tirando y luego pues tuve que dejar de de pagar la vivienda porque si no mis hijos y yo no comíamos.
Segons l'empresa Repara tu Deuda, el nombre de persones que es van acollir a la llei l'últim trimestre del 2022 va augmentar un 40% i més de 4.500 persones d'arreu de l'Estat s'hi han acollit. Creu Roja Sabadell ha viscut un abans i un després des de la pandèmia en nombre de persones implicades. Si abans de l'arribada del coronavirus l'ONG comptava amb mig miler de voluntaris, el 2020 va fer el salt fins als 800. Aquesta tendència a l'alça, però, no ha estat puntual. Ara, 3 anys després d'aquest boom, s'ha batut un nou rècord, superant el miler de voluntaris.
Per al coordinador de Creu Roja Sabadell, David Jové, aquest fenomen és una bona notícia, tenint en compte les fluctuacions habituals en el voluntariat. Ho ha apuntat al programa al matí, coincidint amb el Dia Mundial de la Creu Roja.
1.100 voluntaris que segueix creixent dia a dia, precisament de que, bueno, doncs hem sabut estabilitzar i que moltes de les persones que sí que es van apropar, algunes han marxat, no? Doncs perquè també la seva realitat també diària doncs, li fa a vegades incompatible poder fer activitat de forma més ordinària, però moltes d'altres doncs, es van poder quedar i també moltes d'altres ens han vingut a veure, no? I això és realment important.
El perfil també ha anat canviant i ara és més variat que mai. Montserrat Font és presidenta de Creu Roja Sabadell.
Tenim voluntariat de totes les edats, vull dir, sí. Tenim el sector de, doncs els projectes d'infància i joventut, doncs potser estan liderats per Creu Roja Joventut, però després el dia a dia doncs, amb l'entrega d'aliments, amb tots els projectes.
Per tot plegat, des de l'ONG admeten que sense els voluntaris no podrien tirar endavant la majoria dels projectes en marxa. I és que l'equip tècnic només acaba exercint un paper de coordinació.
Avui és el Dia Mundial del Lupus, una malaltia autoimmuna i crònica que pot causar dolor i inflamació a qualsevol part del cos.
El lupus afecta amb més freqüència la pell, articulacions i òrgans interns. Al Parc Taulia tenen uns 250 pacients amb lupus, una malaltia que a Catalunya arriba a afectar a 10 de cada 10.000 persones, la majoria dones. Ho ha destacat al cafè de la ràdio Sílvia Garcia, metgessa especialista en reumatologia a l'Hospital de Sabadell.
Sobretot és una malaltia que afecta a dones. De cada 10 pacients, 9 són dones. I la majoria comencen entre els 15 i 40 anys, però sobretot els pacients debuten entre els 29 i els 32.
El diagnòstic precoç és fonamental per controlar la malaltia. Sílvia Garcia revela quins poden ser els primers símptomes.
Quan hi ha una reacció anòmala al sol, que apareixen lesions vermelles a la pell, que s'inflin les articulacions, que es comenci a fer febre o malestar sense cap motiu o cap infecció aparent.
La perspectiva és que apareguin diferents teràpies per tractar el lupus, ja que parlem d'una malaltia que no té cura.
Malauradament, com dic, és una malaltia crònica amb una base genètica i, per tant, no la podem curar. Sí que el que intentem és controlar-la al màxim.
Amb un seguiment i tractament adequat, més del 90% dels pacients tenen una expectativa de vida similar a la de la població general.
Ràdio Sabadell, notícies.
Esquerra Sabadell ha presentat avui el projecte Pícit Cultura Popular, que consisteix a invertir 3,6 milions d'euros al vapor Pícit per convertir-lo en la seu de les entitats de cultura popular de la ciutat. La iniciativa pot incloure la demanda dels amics del tèxtil de museïtzar l'edifici.
Així, el vapor Pícit conservaria la planta baixa amb les antigues salfactines, que encara són allà, i és que els republicans asseguren que hi ha lloc per tot. L'alcaldable de la formació, Gabriel Fernández, explica que la proposta parteix del consens.
Que tothom es pugui sentir còmode i tothom pugui dir la seva. Jo crec que això és el més revolucionari que podem fer, perquè els de sempre normalment no pregunten, normalment fan i posen ocurrències. Nosaltres ho hem treballat amb el sector, amb les entitats, però som conscients que caldrà encara més treball. Aquest és un dels projectes estrelles, serà un punt de referència de la ciutat, un punt central, un punt per a reactivar la cultura popular.
La iniciativa forma part del programa Transformem Sabadell. La número 2 de la llista electoral, Sílvia Renom, creu que el govern local actual no ha cuidat a les entitats de cultura popular.
És evident que la cultura popular i les entitats també de cultura popular han patit la pandèmia. Això és una realitat. I també és cert que el govern municipal actual no ha cuidat o no ha donat el suport que devien de rebre aquestes entitats.
La formació assegura que els treballs per actuar en els 4.100 metres quadrats de la instal·lació, dividits en 3 naus, podrien començar dins del mandat que ve. La Concòrdia està celebrant la seva setmana cultural des del passat 1 de maig i l'acabarà aquest diumenge. Durant aquests dies han fet presentacions de llibres, tallers de creixement personal i recital de poemes, entre d'altres.
El president de l'Associació de Veïns del Barri, Francesc Portolés, assegura el programa Al Matí, que és un programa pensat per a tots els públics.
Hem intentat fer una setmana cultural, que és més que una setmana, no?, en què puguem combinar activitats des de els nens i noies petits fins a les persones més grans. Vull dir, el que sí que hem de dir és que a qualsevol de les entitats, persones que ens hem adreçat, ens hem trobat obertes a la participació.
Tot i aquest ambient festiu, Portolés ha aprofitat per retreure alguns deures pendents que hi ha al barri.
Per nomenar-me algunes, vull dir, ja sabeu que fa un temps teníem un greu problema amb aquest aparcament de sorra d'aquí de l'Eix Macià.
Sí.
I vàrem solucionar la primera part, que era l'entrada i sortida, que no fos aquí campi qui pugui, entrant per qualsevol lloc, però ens falta el tema fonamental per als veïns, que és el tema de la pol·lució. No hem aconseguit encara que surti a licitació el que és l'asfaltat, malgrat tenim un pressupost aprovat per aquest any 2023.
La Setmana Cultural de la Concòrdia acabarà diumenge i les activitats es divideixen principalment entre el Centre Cívic del Barri i la plaça del Voluntariat a la Via Aurèlia.
Falten 15 dies perquè l'amfiteatre del Parc Catalunya s'ompli de música.
Jo vull ser rei, ser per tu.
Més d'una vintena d'artistes passaran durant els mesos de maig i juny pel Festival Observa, que busca en la seva segona edició la consolidació.
Des dels Pets fins a Sofia El Art, Sabadell es torna a preparar per rebre artistes per a tots els gustos i per totes les edats. Aquesta segona edició del festival arriba amb forces novetats. La primera, un espai Village, ho explica José Luis Castet, director del festival.
Aquesta entrada de 3 euros t'ofereix una consumició ja, que al final és lo comido por lo servido, i poder accedir al market, al village, que aquest village hi haurà actuacions infantils, hi haurà actuacions musicals, hi haurà market d'artesania, hi ha restaurants locals com és el Sushi 21 i com és el Rauxa. És a dir, estem fent un village, un market, perquè la gent que no tingui res a fer o vulgui fer una volteta pugui anar al Parc Catalunya i gaudir d'aquest espai també.
També es podrà gaudir de concerts per als més petits, com per exemple del grup Xiula.
I canviem de festival i anem cap a l'Ambassat per parlar de detalls.
Com vull saber res, intento no creuar-te la mirada. No crec que històries inventades.
Avui s'han posat a la venda més entrades pel concert que els mataronins oferiran a la ciutat el pròxim 21 de maig. Les primeres 1.000 es van exhaurir en només 10 minuts i avui no hi ha hagut cap sorpresa i també s'han acabat en només minuts.
La vida és única. El seu acomiadament no ho és. Ara, a Sabadell, ja el pots triar. Ja pots triar un acomiadament especial, quelcom diferent per un ésser únic. A Sabadell, tria Mèmora. Per a més informació, truca'ns al 900-231-132. Mèmora Sabadell. Estem al carrer Jovellanos 8.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa, del 25 de maig al 11 de juny. Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i market. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
La sang em bull. Les cames em pesen, però no s'aturen. La terra molla, rellisca i crida. Crida el meu nom. No tinc por. M'han sortit fulles vermelles i daurades. Poder o revolta. Abona't a la nova temporada de l'Auditori.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports Urbans de Sabadell. Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Consum obre un expedient sancionador a Renfe per falta d'informació als viatgers afectats per l'avaria de l'R2 Sud. A Renfe se li imputa una infracció per pràctiques comercials deslleials i per incompliment de les obligacions d'atenció als consumidors. Infraccions tipificades com a molt greus que poden comportar multes d'entre 100.000 euros i 1 milió d'euros. El Banc d'Espanya avisa que abans del 2025 caldrà aplicar noves mesures per reformar i reforçar el sistema de pensions. Segons un informe, els canvis normatius fets des de 2021 fan necessàries mesures complementàries per garantir la sostenibilitat financera del model. Així mateix, l'organisme alerta del moment de canvi demogràfic profund que està patint la societat i el sobrecost que suposaran pensions, sanitat i dependència. El govern ha rebut més de 4.000 queixes per les incidències durant el concurs oposició d'estabilització del 29 d'abril. La majoria de les queixes tenen a veure amb retards per l'inici de les proves, però també n'hi ha hagut per l'ús d'espais inadequats, la manca de vigilància, sortides d'aula no controlades o exàmens sense anunciat. Totes les proves s'hauran de repetir. I un últim apunt, un jutjat de Sant Feliu de Llobregat investigarà el gag de TV3 de la Verge del Rocío. Ho farà després d'acceptar una denúncia de la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians. L'entitat acusa el director i presentador del programa, Toni Soler, el copresentador Jair Domínguez i l'actriu Judit Martín d'un delicte d'escarni contra els sentiments religiosos.
Esports.
Juan Delgado amenaça les opcions de salvació matemàtica del Centre d'Esports Sabadell aquest mateix diumenge. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
El davanter aldenc ha trobat a la Nucía la continuïtat que no va tenir durant la primera meitat de la temporada a la nova Creu Alta.
Tot i marcar el primer gol del curs contra la Morevieta i arrodonir la golejada al Johan Cruyff, Delgado va anar perdent protagonisme en els esquemes de Gabri Garcia fins a acabar rescindint en el mercat d'hivern. El Camilo Cano ha fet 3 gols i ha donat 2 assistències fins al moment, unes xifres que no l'acaben de satisfer, tot en mateix que se li fa estrany tornar a la nova Creu Alta aquest diumenge.
Podría haber hecho mejores números, sí que es verdad que bueno, allí en Sabadell empecé jugando y tal, luego ya dejé de jugar y bueno, perdí confianza y luego aquí sí que he ido entrando más y tal, pero yo creo que podría haber hecho mejores números, a ver si en estos 3 partidos pues puedo meter algún gol más, alguna asistencia más y mejorar. Para mí va a ser un poco extraño porque claro, yo he estado durante 5 meses yendo ahí a entrenar ahí con mis compañeros a la nueva Creu Alta y ahora ir de visitante tan reciente se me va a hacer un poco más raro.
Un Juan Delgado que apunta a la seva quarta titularitat consecutiva i més amb la baixa per sanció de Javi Martín, l'autor de l'únic gol en el duel de la primera volta al Camilo Cano. En aquest sentit, el Sabadell recupera Juanmi Carrión per intentar tancar la permanència a casa. En roda de premsa, el migcampista Àlex Gualda ha secundat les paraules del tècnic Miqui Lladó després de l'empat contra l'Intercity.
Para nosotros, por las circunstancias y lo que podemos conseguir es el partido del año. Y ya te digo que vamos a salir a ganar. Vamos a salir bien, pues por la importancia del partido y ya te digo, vamos con esa idea.
Tot i dur 4 gols fins al moment, amb bones actuacions sortint des de la banqueta, Gualda no acaba de trobar el premi de la titularitat en els 11 de Lladó en els últims partits. Tot i això, no s'hi cap ficar.
Lo que quiero es jugar de titular siempre, jugar el máximo de minutos posibles para ayudar al equipo. Pero como siempre digo, si toca estar en el banquillo, esperar tu oportunidad, estar preparado para ello. Ya no solo por ti, por lo personal, sino por el equipo. Y ya te digo, aportar para que el equipo gane, para que el equipo pues esté mejor en lo que le pueda faltar. Pero ya te digo, toque lo que toque, intento aportar. Evidentemente me gustaría jugar de titular siempre, pero si toca salir y aportar 10, 20, 45 minutos, pues lo haré.
El partit entre el Centre d'Esports Sabadell i la Nucía, recordem, es disputa aquest diumenge a les 12 a l'estadi de la nova Creu Alta, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell.
En waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell ha aplanat el camí per disputar una nova final de la Divisió d'Honor Femenina. L'equip de David Palma ha fet la meitat de la feina amb la victòria incontestable d'ahir per 12-4 a Can Llong contra el Mediterrani.
En només 2 minuts ja guanyava l'Astralpool 3-0, però sobretot van sobresortir en defensa. A mitjans del tercer quart únicament havien rebut un gol en contra. Bona part de culpa al carrusel d'aturades de la portera Laura Ester.
Sí que és veritat que hem fet un bon partit en la defensa, o sigui, la defensa ha estat molt bé, sí que és veritat que jo m'he sentit bé i jo crec que això també fa que el partit hagi estat controlat des del principi. O sigui, com sempre es diu, jo sempre dic, evidentment soc portera, però sempre els partits es guanyen des de la defensa i jo crec que avui ha sigut una mostra d'això.
Si l'Astralpool guanya, demà a 8:15 del vespre, la Josep Vallès deixaria ja segellada l'eliminatòria. En cas contrari, la sèrie es resoldria dissabte a Canllong. A tot això, avui arrenca la segona semifinal que enfronta el Mataró, favorit per acompanyar el club a la final, amb el Sant Andreu. El primer partit comença d'aquí a uns minuts, a 2:15, a la Joan Serra.
El nedador del Club Natació Sabadell, Carles Coll, es recupera aquests dies d'una lesió de turmell, un ensurt que el podria haver deixat sense Mundial de Fukuoka la segona quinzena de juliol. Guillem Llorenç, bona tarda.
Bona tarda. Durant la setmana de descans posterior a la seva classificació, el bracista tarragoní va trencar-se un dels lligaments del turmell mentre jugava a vòlei platja. Si tot va bé, en dues setmanes podria tornar a les piscines amb marge suficient per arribar al Japó en plenes condicions. Són declaracions en una entrevista a l'Hotel Suís.
Òbviament afecta la preparació perquè hauré estat gairebé parat un mes i mig i vulguis o no, aquestes coses afecten. Però bueno, jo crec que si em puc focalitzar en altres coses que abans no podia, doncs podré fer un bon Mundial i no... La veritat que no em preocupa gaire de no poder arribar en forma perquè encara crec que hi ha temps per poder treballar.
Coll va fer el primer tram de recuperació als Estats Units, on entrena sota les ordres de Sergi López a la Universitat de Virginia Tech i acabarà de posar-se a punt aquí a Espanya amb els metges de la federació.
Encara sense sortir de l'aigua, Emma García ha posat rumb avui a Egipte per disputar dissabte la tercera parada de la Copa del Món. La nedadora artística sabadellenca continua amb el procés d'adaptació a la seva nova parella en el duet mixt.
A Montpellier, el cap de setmana passat, García i Fernando Díaz del Río van ser cinquens a la rutina tècnica, lluny de la lluita per les medalles. La nedadora del club ho ha atribuït a un error del seu company i espera que a Somavall es pugui treure l'espina.
No hi ha tanta competència, o sigui, no venen tants països. A veure com va tot, a veure si podem arreglar aquest error i res, i a seguir lluitant i preparant els Jocs Europeus i el Mundial, que són les competicions importants, i ara, sobretot pel meu compi, pues, agafar experiència, que al final és el que necessita.
La Copa del Món, després de la cita que arranca divendres a Egipte, culminarà amb la final a Oviedo a principis de juny.
L'exjugadora de l'OAR, Gràcia Mireia Torres, ha estat concentrada en els últims dies a Antequera preparant l'europeu d'handbol platja, una cita que tindrà lloc a la ciutat portuguesa de Nazaré del 23 al 28 de maig i on la selecció espanyola aspira a endur-se el primer títol de la seva història.
Des de la distància, Torres tampoc s'oblida aquests dies dels seus orígens al club graciencc i confia totalment en l'ascens del femení de Carol Carmona a la divisió d'honor or a les fases, recordem que jugaran aquest cap de setmana a Roquetes, amb tres partits per les verd i blanques. Són declaracions a l'Hotel Suís.
És una situació que a mi m'emociona moltíssim. Ara sempre està a la meva casa i sempre les he recolzat. I ara més que s'estan aconseguint coses maques, tant l'any passat com amb el Nacional, que també van fer passes, que em tocava de prop pel meu germà, ara també a l'equip de plata hi ha velles conegudes, hi ha jugadores amb qui he jugat jo tota la vida. No només antigues conegudes jugadores, sinó també jugadores que puc dir que són molt, 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 molt amigues meves i doncs com que em toca de prop i el club és el club que m'estimo, és el club on he crescut, doncs em toca molt de prop i m'emociona molt veure que s'estan aconseguint coses tan maques.
Una Mireia Torres que actualment milita al Kurt Pfalz-Bayern, alemany, on ha estat la màxima golejadora i assistent de la segona Bundesliga.
Un minut per 8:15, posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 10 de maig. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.